Comencem opinions a mig matí, com cada dilluns. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Lourdes Auquer.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, i com dèiem la setmana passada, ens escolten a Torredembarra,
eh? Sí. Home, molt bé, molt bé.
Ens ha d'escoltar.
I a la resta del món, eh?
I una altra cosa. Per anar a buscar el diari a Torredembarra, de mica més no arribo a temps a la ràdio, perquè la carretera nacional ja està com sempre. Senyor alcalde, aquelles reunions que feia per arreglar la Nacional 340...
No li donguem la culpa al senyor alcalde.
No, però el senyor alcalde es va manifestar...
Però tu no estàs al dia del tema, veig, eh? Perquè ja les reunions es segueixen fent igual i està a punt ja, a punt de que es traslladin els camions per l'autopista.
I estava a punt fa un any.
No, però ara ja sembla que és veritat.
Però bueno, jo m'he fixat que masses camions tampoc hi ha. No sé, m'ha semblat, eh? No sé, potser
jo anava darrere dos
saps
camions.
Saps què passa? Que com que avui és festa a Barcelona...
Clar, la gent aprofita.
Estan tots aquí.
El problema és que quan el tràfic es fa perillós, posa una rotonda. Ala.
Clar. Home, però ajuden molt, les rotondes.
Sí, però...
A mi no m'agradaven les rotondes.
No, les rotondes salven vides.
Que són molt pràctiques.
Sí, molt pràctiques sí que són.
Salven vides.
Ara ralenteixen el tràfic.
Però embotellen el tràfic, clar.
Sí, però, bueno, jo crec que el balanç és positiu. Penso que sí, que les rotondes estan bé. Sí.
La gent no corre tant.
I ara, quan hi hagin les multituds que baixaran pel passeig paral·lel a la carretera per travessar la General, encara tindrem més retencions.
Sí.
Todo negativo.
Avui s'ha aixecat negatiu, l'Antoni.
Les coses s'han de fer ben fetes. S'ha de fer un pont o un pas segur pels vianants a la travessada nacional.
Algú et penses que no vol que es faci?
Ho vol tothom.
De qui depèn?
De nosaltres.
Del centro, d'allà al centro.
Al final.
De la meitat.
No, al final, el Ministeri de Foment només farà les coses quan no li quedi més remei i es trobi totalment agotat. I que l'única forma de fer-ho és tallar la carretera.
Vinga, doncs munta-ho tu.
Jo no sóc autoritat.
Has dit la gent de peu, no?, que ho hem de fer. Doncs vinga, comença a organitzar-ho. I et seguirem.
Si es talla la carretera per millorar els accessos i la seguretat, compteu amb mi.
Sí, perquè suposo que tu vas venir al tall de carretera que es va fer l'última vegada.
Si es va fer entre setmana, igual no.
Era cap de setmana. Sí.
Però és que no t'hi vaig veure, jo sí que vaig anar.
Possiblement no hi seria.
La Lourdes i jo també hi era.
Doncs vinga, que parlar costa molt poc.
O sigui, que el senyor alcalde està tan preocupat com nosaltres, i em consta, perquè d'això ho he comentat amb ell, eh? Vull dir, i està molt emprenyat perquè la promesa que va fer el Ministeri de Foment doncs ens va retrasant. El que passa que el Ministeri de Foment, com ja podeu pensar, doncs té altres feines, i aquesta feina quedarà l'última.
Bueno, és que, desgraciadament, la carretera nacional 340 Barcelona-Cádiz doncs passa per Catalunya. Sí. I aquí el govern central no inverteix ni un cèntim. Ni fa ni deixa fer.
Clar.
Llavors no sé què fem.
I això que són els que manen a la Generalitat.
Com no serà que agafem les piques i les pales nosaltres per fer-ho?
Jo no m'hi veig.
Jo tampoc.
No tinc capacitat, eh?
Delirant.
Ara ja no es fan servir pics i pales.
Bueno, és igual,
ho fan màquines
tingui.
Tot, home.
No sé.
Però si estan parades.
Si estan parades, clar.
Sí, hi ha d'haver algú que les faci córrer, és veritat, sí.
Vinga, va, anem avançant una mica.
A la Sònia sí que la veig sobre un tractor, això sí, eh?
Sí, això sí. Però... No ho he fet mai a la meva vida, però
seria... Pic i pala no, però
seria capaç, però sobre el tractor millor que pic i pala. Vinga, ja tenim president de la Generalitat, eh? Sí. Ens ha costat suor, llàgrimes, sang i de tot.
Sí.
Però sembla ser, doncs, que hi ha president de la Generalitat, en Quim Torra.
Sí. No.
Què en penseu d'aquesta elecció?
President, bueno... De fet, el Quim Torra, el que ha fet amb tots els actes que ha fet fins ara, és mostrar-se una mica com un president provisional, una mica, no? Ell i la seva formació política consideren que el president és Carles Puigdemont i que, mentrestant, estarà ell. Aquesta és la sensació que jo he rebut, no? Que, mentrestant, estarà ell i el seu govern fins que no es pugui investir d'una manera oficial doncs el president que... Tot Catalunya volia, o si més no tot Catalunya, el que va decidir el Parlament de Catalunya que volia, que és Carles Puigdemont, no? I bueno, aquesta és la provisionalitat de la que, de la
però,
que parlava, no?
Tornem una altra vegada a la trampa que el president Rajoy s'ha posat a si mateix judicialitzant el procés.
Bueno, clar.
Resulta que posa en marxa el 155, molt bé. Convoca ell les eleccions, molt bé, són legals.
Mm-hmm.
Tanta llei, doncs pues toma llei.
Clar.
Són legals. El partit que ha guanyat les eleccions es nega a fer un programa. La senyora Arrimadas parlarà molt bé, parlarà molt, és dona i és guapa, però no sap fer un programa o no li dona la gana fer-lo.
Antoni,
vols fer favor de deixar-ho ja?
No és important en absolut.
No, però és igual.
Anem a parlar de les capacitats de les persones, si és guapa o no és guapa.
Per mi és una de les virtuts que adornen la senyora Arrimadas.
Doncs mira,
no me'n recordo d'altres.
És l'única que li adornen, sembla.
Sí, és que no me'n recordo d'altres.
Parla bé i parla molt. No estic d'acord,
Seguim endavant.
Amb el segon, sí, el primer no.
Com que ella no vol presentar un programa de govern...
Clar.
I per sotmetre's a votació, doncs l'oposició, els altres partits, es coaliguen, sumen més vots i el cap de llista, diguéssim, el que hauria d'haver estat jefe de l'oposició, que era el senyor Puigdemont, si l'Arrimadas s'hagués presentat projecte, com que l'Arrimadas no el va presentar, el senyor Puigdemont, ciutadà de ple dret, perquè no ha estat jutjat mai, ja resideix a l'estranger, té tot el dret del món a ser el president de la Generalitat. Com que el govern no ho deixa, doncs n'ha posat un de provisional. Que jo imagino que el govern tenia la intenció d'anar a unes altres eleccions. Perquè el substitut del senyor Puigdemont els hi sortirà difícil, eh?
Clar.
És que aquí me'n recordo que bueno, el senyor Mas era com si fos el dimoni. Van aconseguir que marxés el senyor Mas...
Ara ha passat l'altre.
Ara, mira, un altre de pitjor. Ara resulta que s'han tret de sobre el senyor Puigdemont i ara en ve un de pitjor.
Ara deuen dir, vamos de mal en peor.
És que encara no han entès que, encara que vagin traient, aniran sortint més, perquè és que, bueno, segons les estadístiques hi ha més de 2 milions... Clar. Que volen aquest canvi, no?
Però vull dir, si a mi m'heu sentit parlar amb respecte i diguéssim, i reconeixent que ha guanyat la senyora Arrimadas, jo respecto les lleis, les normes de la democràcia. Aleshores, aquest president que hi ha ara, escollit legalment en unes eleccions que va convocar el president de govern espanyol, repeteixo, doncs ja li estan posant pals a les rodes, l'estan insultant, estan fent demostracions d'odi, i si haguéssiu vist el senyor de la Vox parlant el dissabte a la nit al programa de TV3...
Aquests també són terribles.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Supera Jiménez dos Santos.
Aquest senyor cada vegada que surt...
Déu-n'hi-do per superar
Sí. Comença a ser difícil superar-se amb aquest... Aleshores, el senyor Torra ha fet govern, ha muntat govern, i està complint rigorosament el que va dir. S'ha anat a Berlín a veure Puigdemont, i ara avui està a les presons, visitant els presos. Cosa que jo trobo espectacular. Quan un polític promet una cosa i ho compleix, l'únic que hem de tindre per ell és respecte. Ho ha fet i ho ha fet. Ara ja l'únic que sentia quan veníem a l'embotellament a la ràdio del cotxe i tal, que el govern es nega a reconèixer, el govern espanyol es nega a reconèixer el govern que ha muntat ell.
Bueno, aquí estem. Aquest és el punt on estem ara, precisament. I que sembla ser que, bueno, Junts per Catalunya i una quantitat infinita de juristes estan proposant acusar legalment el govern de Madrid de Rajoy...
De prevaricació.
De prevaricació.
Sí.
Perquè,
esclar,
resulta que...
Amb arguments legals,
No, legals. És que tot legal. Perquè resulta que el que té potestat, l'únic que té potestat d'anomenar un govern a Catalunya és el president de la Generalitat. Per tant, no hi ha ningú que pugui revocar aquest dret que té ell de nomenar consellers. Per tant, els consellers que nomena ell, si no tenen cap impediment legal perquè ho siguin, ho han de ser. Perquè, llavors, qualsevol impediment que això es posi ja és il·legal, va contra la llei.
No va contra la llei, sí.
Llavors, resulta que ells, ara s'ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat, que és el mateix que el BOE espanyol, el de la Generalitat, el DOC. Que és el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'ha publicat l'anomenament del president, s'ha dit que ja hi ha les conselleries, fins i tot ha publicat l'estructura de les conselleries, Però i clar, hi ha anomenament dels càrrecs. I els càrrecs és el que no vol el govern de Madrid que es publiquin.
No, no s'han publicat, de fet.
No, perquè ho ha impedit el govern espanyol.
Sí, sí.
No,
però, per tant... El govern espanyol pactant amb PSOE i Ciutadans.
Exacte.
Sí, 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 sí.
Doncs això és el que és il·legal, sembla ser. Perquè no hi ha ningú que pugui impedir el president de la Generalitat de Catalunya anomenar els seus càrrecs. Per tant, impedir... anomenar aquests càrrecs és il·legal. Per tant, volen acusar el govern espanyol de prevaricació.
Perfecte.
Perquè, a més, vulnera tres lleis. Una, que és aquest nomenament. La segona és la publicació al DOC. Perquè si no deixen publicar el DOC no és ningú, és un diari. No té una entitat ni una responsabilitat pròpia. El DOC té l'obligació de publicar els nomenaments. Per tant, si no deixen el DOC, no els deixen publicar això, és un altre acte il·legal. I, a més, sembla ser que la Constitució espanyola, l'article 152, diu que el president de la Generalitat és l'únic que pot nomenar els consellers, per tant, també va contra la Constitució espanyola. Clar. Amb la qual cosa, hi ha tres lleis.
Doncs a mi em sona molt estrany que sempre juguin amb el rotllo de la llei.
De la llei.
La legalitat,
i que ara no el compleixin ells.
I ara se la salten integralment.
Sònia, un moment, que t'explico una altra cosa. Mm. El govern, què diu? Diu, sí, la llei diu això. Diu, però el sentit comú... diu que no es poden nomenar gent que està a la presó. Bueno, doncs aquí posen per sobre el sentit comú de la llei. Per tant, la llei diu que no es pot demanar la independència de Catalunya, però, home, seria discutible si el sentit comú diu que sí que es pot parlar de la independència de Catalunya. Per tant, això està per sobre la llei, també. Doncs, home, les lleis és el que s'ha d'anar canviant en la mesura que canvia el sentit comú.
Però és un joc de lo que no hi ha a Espanya, al govern d'Espanya, que és sentit comú. Perquè els presos, els polítics presos, que tenen tots els drets, perquè no estan acusats formalment encara de res, ni jutjats, tenen tots els drets en vigor, estan en presó preventiva, perquè el jutge Llarena va dir que per sentit comú no els podien deixar anar perquè tornarien a delinquir quan encara no han fet delicte. Vull dir que és un sentit comú sobre el sentit comú del jutge.
Clar, és que el sentit comú és molt discutible sempre.
Quan precisament tant sentit comú vol dir que ni el govern ni la justícia el sentit comú el tenen clar.
Bueno, això ara s'està posant en evidència a totes aquestes mancances.
Bueno.
Hi ha una disfunció entre el que és la Constitució espanyola i l'estat de les autonomies, perquè la Constitució espanyola ens va dotar d'un Parlament, i aquest Parlament podia fer unes lleis. Bueno, doncs si aquest Parlament podia fer unes lleis, ja les fa, però resulta que fa unes lleis que els que estan allà doncs, no els hi agraden. Mm. Home, això, quin sentit comú és aquest, no? I quines lleis són aquestes? Llavors aquí estem xocant. No?
Bueno, estem intervinguts amb el 155.
Clar. Clar, és que resulta que ara tot això s'està posant en evidència perquè els països de fora d'aquí, Bèlgica, Alemanya, Suïssa, Regne Unit, tot això, allà, doncs, home, les lleis s'han anat canviant en la mesura que ha anat canviant la societat i el sentit comú d'aquesta societat, no? Clar. Llavors, ara els tribunals d'aquests països estan, clar, Espanya els hi està dient, home, ens heu d'ajudar, heu de col·laborar amb extradir a tots aquests personatges, però, clar, la justícia d'aquests països diuen, ostres, quina justícia hi ha a Espanya, perquè estan veient totes les coses que fan. El jutge, per cert, que demà hi ha una manifestació de jutges i fiscals.
Tinc entès que es declaren en vaga.
Sí, sí.
Hi ha una part de l'aparell judicial que es declara en vaga.
És que, clar, és que es veu que...
I ara, hora.
A part de totes les millores salarials i socials i tot això que demanen els jutges, home, també protesten una mica per la politització de les cúpules de
les cúpules, no? Clar. Els ha desprestigiat.
Mm. Home, segons publica l'Ara, en portada del titular és aquest, els jutges a la vaga per la politització de la justícia.
Exactament. Clar. És que el 1985, el Partit Socialista, o sigui, fins al 1985, els jutges eren triats pels mateixos jutges, no? Sí. I el Partit Socialista, l'any 85, quan es va fer tot l'estat de les autonomies i d'això, va dir que els jutges els havien de triar el Congrés de Diputats i el Senat. El Congrés de Diputats i el Senat.
Els jutges que presidien
el
Tribunal...
Consell General del Poder Judicial.
Sí, sí, sí.
Llavors, el... el Congrés de Diputats i el Senat són els que trien les cúpules dels jutges.
Sí.
Però, clar, això semblava, en principi, democratitzar una mica tot el sistema i que s'evitava de que els amiguets dels jutges poguessin anar entrant amb la mesura que anaven quedant col·locats.
Sí, perquè,
no?
Com que no hi ha hagut mai depuració de càrrecs públics...
Però és que resulta que, finalment, la realitat ens ha demostrat que els que acaben anomenant els jutges no és el Congrés de Diputats, sinó els partits que hi ha i acaben nomenant els partits que manen en el Congrés de Diputats, i més concretament, i simplificant, el PP i el PSOE. Desenganyem-se. Per tant, el PP i el PSOE són els que acaben nomenant els jutges. Mm. I bueno, d'això ho protesten, m'imagino jo, demà, els fiscals i els
Mira,
jutges.
Mira, veus, Octavi, no? Tu acabes de donar una raó més per reformar totalment la Constitució.
Bueno, doncs,
partint
clar.
De zero, des de l'estructura de l'Estat.
És que si no es parteix de zero, malament. No?
Si el Congrés de Diputats estigués composat per diputats de districte, vol dir que cada jurisdicció escolleix diputats que poden ser de diferents colors, com es fa a Anglaterra. Llavors el Congrés de Diputats recull els representants reals dels districtes. I poden ser cadascun d'ells d'un partit diferent.
Yeah.
Yeah. Però l'elector escolleix el diputat que li sembla més raonable. Que això
a veure, en referència al nou govern... També un dels temes que més s'ha criticat és la poca presència de dones en aquest nou govern. Només tres conselleres.
Bueno, per això tenen tres càrrecs de moltíssima importància, Sònia, eh?
I això és excusa per tu?
Són tres càrrecs molt poderosos. L'altre és accident. No cal que ens passem a Catalunya. El dret de la dona i el dret de l'home estan equiparats. Aquí a Catalunya nosaltres sabem tots que la dona intervé activament en la societat. Això és una circumstància conjuntural. La senyora Elsa Artadi serà el personatge més fort després del senyor Torra, el nou Parlament. Ai, el nou govern, perdona. El nou govern.
Bé, serà portaveu.
Sí,
serà portaveu.
Sí.
El vicepresident és un senyor, també.
Bueno, el d'Assumptes Econòmics... En Pere Aragonès, no?
Sí.
Bueno, és la persona més qualificada en finances que tenim a Catalunya en aquest moment. Ha d'estar-hi. I el Sertadi és...
Bé, llavors figura... vosaltres no ho veieu malament, no? Que hi hagi només tres dones i tota la resta d'homes.
No, clar, que tindria que haver-hi una paritat, no?
No, vull dir, quan
paritat
sempre,
o no...
Quan sempre ens omplen la boca ara estem de la paritat i de més, que ens omplen la boca...
Ara estem en un moment funcional. El senyor Torra ara ha hagut d'escollir... evidentment, això forma part d'una jugada, d'una estratègia. Hi ha hagut d'escollir peces.
Ja.
Vull dir, però si hi ha més homes que dones involucrades en aquest joc, doncs això és una cosa totalment accessòria.
Jo amb això estaria una mica d'acord amb l'Antoni, tot i que sóc bastant més feminista que ell. O no, no sé, potser no.
No es tracta de feminisme.
No, jo el que no m'agrada, diguem, és parlar de paritat en el sentit de número, d'igualtat. Hi ha d'haver tants, hi ha d'haver... Home, a veure...
Home, mentre aquest món o aquest país continuï sent masclista, la paritat... Sí. I ha de ser a la força.
Clar.
Perquè si no, continuaríem sent masclistes com
perdona,
si sempre s'hi hagués
d'Espanya,
no?
Sí, però si només hi hagués tres homes en el govern, jo ho trobaria igual de bé que ara, diguem-ne. Sí. O sigui que jo penso que s'ha de triar les persones més qualificades...
I no hi ha dones qualificades?
No ho sé.
Sònia,
en aquest moment...
Aquí no puc ser objectiva,
clar,
ho sento.
Si així,
no, en aquest moment, aquest govern té una opció estratègica. De la mateixa manera que jo no entenc per què ha posat el senyor Comín com a conseller de Sanitat, perquè és evident que el senyor Comín ni tan sols el seu propi partit ho veia bé que fos conseller de Sanitat.
Ja. I per què no posa una dona?
Perquè és més difícil.
Bueno, és que aquí...
A veure, per què ha posat el senyor Comín?
Per simbolisme, perquè és el que hi havia. I ell,
és un cromo que ha posat sobre la taula.
Clar.
Potser aquest cromo tenia funció fer sortir de polleguera el senyor Rajoy. Pot ser una
segurament,
estratègia.
Esclar.
El senyor Rajoy està acostumat a pensar-s'ho tot i deixar que el temps jugui a favor seu, i ara me li han posat el ganivet al coll. El senyor Rajoy haurà de prendre una decisió.
Clar.
I com que no en sap de prendre decisions a curt, a lo millor s'equivoca. Això és una estratègia, és una partida a llarg termini.
Però la pot fer també amb dones. Jo estic amb la Sònia. La pot fer amb dones, també. No cal que sempre es triïn els homes.
Home, mira, el govern espanyol hi ha paritat entre homes i dones. Ara explica'm el paper trist que fan les ministreses que hi ha al govern espanyol.
Doncs farà el paper trist o no, igual que els ministres.
Clar. Per què?
Bueno, els ministres fan un paper ridícul. Pues i les ministreses...
Veure, governar bé o no governar bé no depèn de si ets home o dona.
Clar.
Depèn de les capacitats i dels coneixements que tinguis.
Bueno.
No?
Però si el senyor Torra no ha trobat candidats adequats, no vol dir que negui la capacitat de la dona.
Aquest
és
govern,
que simplement no ha trobat els candidats adequats.
Aquest govern l'ha fet el senyor Torra, per tu, no? L'ha fet el senyor Torra, l'elecció.
Home, i és el responsable del seu consistori.
Jo crec que el senyor Torra ha primat, per sobre de tot, el simbolisme. I el simbolisme, ell el que ha intentat és... si hagués pogut aconseguir que hi hagués exactament els mateixos consellers que hi havia quan es va fer, va entrar en vigor l'article 155, el que passa que alguns li han dit que no, i ha hagut de buscar substituts. Clar. Però si ell hagués pogut ficar els mateixos, la seva intenció era restituir a l'antic govern que l'estat espanyol va eliminar. Per tant, ell, primer de tot, després, quan acabi aquesta provisionalitat de la qual jo parlava abans, segurament hi haurà molta més paritat. Però ara, en aquests moments, jo penso que ha posat per sobre aquest simbolisme.
Sí, jo també. Jo penso també. Ara no és moment de parlar de paritat.
Jo crec que sí, que allò de la paritat ho tenen bastant clar.
No, sempre és bon moment per parlar de paritat, Antoni. Tu tindràs una opinió i una altra persona una altra.
Que vulguis, però, jo veig que coincideixo amb ell que hi ha una altra estratègia aquí muntada. Ara no toca.
Vinga, també hi ha el senyor Ernest Maragall.
Bueno, el senyor
75 anys d'experiència.
El senyor Ernest Maragall és un cavall blanc, és un peó. Això és com una partida d'escaig. Hi ha torres, hi ha alfils, hi ha reis i hi ha reines, i el senyor... ningú negarà el prestigi del senyor Ernest Maragall.
El senyor Ernest Maragall ha sigut diputat a Europa.
El que ha fet el govern espanyol en aquest moment és negar el govern, els consellers de Catalunya, vol dir negar el govern de Catalunya, i està negant a un senyor que té un gran prestigi a tota Europa. El govern espanyol està negant la presència del senyor Maragall al govern de Catalunya, quan el senyor Maragall és un home moderat, amb grans coneixements estratègics i amb una molt conegut a Europa. I el govern espanyol el nega, ja m'explicaràs. Per què l'ha posat?
Ernest Maragall va sortir del Partit Socialista, eh? No fa gaire estava al Partit Socialista.
Exacte, i té grans contactes dintre el Partit Socialista europeu.
I diputat pel Partit Socialista al Parlament Europeu.
Fins al 2010.
Fins al 2010, amb la qual té contactes i no se li pot negar el seu tarannà
democràtic. I un gran prestigi i una gran moderació.
Per què no el volen?
Perquè en paquet el govern espanyol no reconeix el govern que ha muntat el senyor Torra. Entre ells, el senyor Maragall.
Ja.
També està dins d'aquest nou govern el torrenc Josep Bargalló, com a conseller
d'ensenyament. Una altra persona prestigiosa.
Sí.
El senyor Bargalló està a on? Ensenyament?
Ensenyament.
Ensenyament, ja havia sigut en el tripartit, ja va ser... I és una persona que té grans coneixements i penso que és una persona molt preparada i molt capacitada per desempenyar aquesta conselleria, no?
Sí.
Aquesta potser seria la menys criticable, potser no.
Bueno, però com que va amb el paquet...
Sí, clar.
Doncs ja està. Perquè ara, encara, el senyor Rajoy, si encara que fes més escàndol, que digués este sí, este no, este sí, este no, encara faria més el ridícul. Des de quan ell es pot permetre el luxe d'escollir qui serà conseller i qui no?
Bueno, ara veurem les reaccions a Europa a tot això que dius, que aquest ridícul, que jo penso que ara ja l'està fent ara.
L'està fent ara, l'està fent ara.
Ja l'està fent.
I l'està fent perquè el pressionen el senyor Rivera i aquest nou benvingut anticatalà que es diu Pedro Sánchez.
Sí, un altre també.
Vull dir, quan en Torra li va dir al senyor Iceta, que el senyor Iceta és un parlamentari molt respectable, té les seves idees i tal, quan li va dir, diu, què queda del socialisme català? Mira, l'Ernest Maragall, que era socialista. Què queda del socialisme català? On som? Bueno, on sou? Perquè, clar, amb el prestigi que pel socialisme de Catalunya que està donant en aquest moment el senyor Sánchez, doncs no sé.
Clar. El senyor Sánchez està proposant una llei del Codi Penal perquè ningú a Catalunya pugui intentar parlar de la independència. Perquè, volen inclús eliminar la violència del Codi Penal, amb el qual només parlar d'independència ja serà delicte.
Sí.
Així és que em fa una mica de por.
Mireu si té fòbia. La paraula independència causa fòbia, que el senyor Rajoy, el dimecres, estava a Sofia, que hi havia una reunió de caps d'estat. Jo em pensava que estava en Trump i en Trump al final no hi va anar. Una reunió de caps d'estat importantíssima, d'on Europa estava definint la seva posició davant d'Iran. Iran és un gran soci comercial nostre. Com que li va bé Europa, Estats Units està en contra. Clar. Clar. Però Iran és un gran soci nostre. I com que hi havia també el representant de Kosovo, perquè Kosovo és un problema per Europa, perquè Espanya no l'ha reconegut, entre altres indeses, si Kosovo no és reconegut per la Comunitat Europea, Sèrbia, que vol entrar a la Comunitat Europea, caurà en mans de Rússia, tan simple com això. I el senyor Rajoy, com que es va seure el senyor de Kosovo a la taula, es va retirar d'una conferència importantíssima.
Que, per cert, va ser l'únic, eh?
Va ser l'únic que es va retirar.
Va ser l'únic país que no, que no hi va enviar el seu cap d'estat,
perquè
hi havia els de Kosovo, perquè, clar, és un problema, perquè Kosovo va proclamar la independència unilateralment, i li fa por que l'acusin de que...
És la fòbia que Espanya causa la paraula independència.
Sí, sí.
Quan fa 4 dies, el 2 de maig, se celebrava l'aniversari del començament de la guerra de la independència espanyola. És tan incoherent tot.
És que jo...
Vinga, sigui com sigui, el 155 es queda. Eh?
Bueno, això ja ho sabíem tots. Sí? Això és la paraula. Això és la paraula del president de govern. La paraula. Una vegada més l'ha complert.
És que jo crec que aquí ja només hi ha un problema, que és si hem d'acceptar com a principi bàsic de tot, per sobre de tot, perquè és que inclús algú va dir que sí, democràcia i tal, i la unitat d'Espanya. Però si en algun moment s'ha de posar sobre la taula la democràcia i la unitat d'Espanya, primer la unitat d'Espanya i després la democràcia. Algú va dir, no, ara no recordo, però un dia d'aquests dies ho he llegit. Llavors, aquí el que està en qüestió és si s'ha de posar o no en qüestió la unitat d'Espanya. Si això és una cosa que està per sobre de tot, però jo penso, i tornant a el que dèiem abans del sentit comú, escolta, si un poble decideix que es vol independitzar, doncs se l'ha de deixar parlar, si més no parlar. Ja no dic agafar les armes i proclamar la independència com es feia
abans.
Però
tot això és una falta...
Parlar d'això...
Tot aquest procés és una falta de visió tremenda per part del govern central. Perquè si tu vols seguir tenint Catalunya al costat, en comptes de matxacar-la, l'has de seduir. De clar, manera que la Unió sigui clar, voluntària, no
jo
la força.
Jo sempre havia pensat això.
Si tu la fas a la força,
clar, te'n vas.
Contínuament hi haurà incidents. Si la Unió és voluntària, i això ho vam dir la setmana passada amb Alemanya, ningú se'n vol anar d'Alemanya.
T'han de treure.
Si estàs a gust, per què te n'has d'anar?
Quan Alemanya va denegar l'extradició de Puigdemont per rebel·lió, alguns van dir, veus, Alemanya no hauria tolerat de que un país, o sigui, de que una part del país es pogués segregar d'Alemanya. Clar, la meva resposta va ser, escolta, és que el millor, si el sistema judicial i polític alemany fos com espanyol, fos com l'alemany, a lo millor no caldria la independència de Catalunya. Podríem conviure, parlem-ne. Bueno, és que aquesta és una de les coses que
es
pot parlar.
I en també l'Alemanya de l'Est, una vegada va caure el govern comunista, podia haver perfectament canviat de sistema i seguir sent la República Democràtica Alemana i no enganxar-se a la Alemanya federal.
És que el problema és aquest tracte que hi ha des de Madrid amb Catalunya. Vull dir, cada vegada que aquest senyor de Vox, que has dit abans, un senyor així molt lleig, almenys per mi és molt lleig...
I a més tenen molt mala...
Cada vegada que surt per la tele aquest senyor, o parla el Rivera, doncs cada vegada que parlen aquests hi ha 10.000 independentistes més.
I el dia que parla el petit aquest, el Jiménez de los Santos, no se li pot fer res? No se li pot tapar la boca, aquest senyor?
Bueno, aquest li va dir Mari Complejines a Rajoy, i Rajoy li va posar una querella que em sembla que era de 60.000 euros i la va guanyar.
Home, però ara no va dir que s'havia de bombardejar Barcelona.
Home, sí, això és odi. Això està tipificat com odi.
Vull dir que aquí...
I Alemanya, quan va passar, també ho va dir.
I agafar 200.000 rehens alemans que vivien a Mallorca.
I totes les cerveceries.
I atacar amb bombes les cerveceries de Baviera, no?
Després es queixen que els jutges alemans diuen, però com vamos a enviar este señor a ese país donde quieren secuestrarnos en Mallorca?
Exactament, exacte.
Aquest home està horrorós.
tant, no, no... Clar, aquí està la reticència dels jutges alemans, belgues, suïssos...
No, però
jo
el que em refereixo és que la llibertat d'expressió la tenim tots o no la té ningú, no?
Clar, perquè si nosaltres ho fem, llavors ens van contra...
Llavors, clar, segons quines paraules ha dit aquest senyor, doncs, no sé,
bueno, Sònia,
fins a quin
després,
punt és un delicte, no?
I després, cuidado, que amb la prolongació del 155, penso ja que ara sí que perilla TV3 i Catalunya Ràdio.
Això deien, no? Perquè em van passar a mi uns whatsapps de... Ara sí que salvem, perillen, no?
Sí, però jo això, amb això sóc optimista. Ells van de cara a TV3 i de cara a l'ensenyament en català. I em sembla que amb cap de les dues coses hi tenen res a fer, perquè és que el personal és el que hi ha. I
sí, però ens estan ofegant, perquè fixa't, ara ho veurem amb el FICCAT.
Estan ofegant, sí.
L'any passat encara va haver moltes produccions de TV3, però aquest any, desgraciadament, s'ha tancat l'aixeta.
I tant.
I TV3 era una màquina de fer excel·lents pel·lícules,
clar,
excel·lents documentals, sí.
En català.
En català.
Clar. Bé, encara n'hi ha, encara n'hi ha.
Encara n'hi ha, encara n'hi ha.
El FICCAT el salvarem amb el llistó
penal. Ja no tenim la prosperitat que teníem abans.
Bé, però esperem que s'arregli, home. Esperem que s'arregli.
Sí, però l'aixeta està tancada des del mes d'octubre, eh?
Sí, sí, no, no.
Bueno, jo el que us deia, que he llegit que les filles i el fill del Quim Torra, del president, han tingut que tancar el Twitter, degut a les amenaces que han rebut.
Ja, no m'estranya.
Bueno, i hi ha una filla que em sembla que té una discapacitat i ha sigut tal l'odi i tal els twitters que ha rebut i tota la... Que, bueno, que... Jo és que això ho trobo demencial.
Sí,
demencial.
És com l'altre dia... Però això no podem evitar-ho, l'insult...
La mala educació.
La mala educació.
És mala educació, ara sí. Ho has dit, Sònia. No podem... I sobretot la hipocresia. L'altre dia estava veient el senyor Rivera, que estava parlant per la televisió, i li estava dient titella i ninot al president Torra.
Mm.
Yeah. Diu, titella, diu, perquè diu, tens el Puigdemont a darrere que et fan els braços. I llavors a mi se'm va córrer, i l'IBEX 35?
Clar.
No portes tu a darrere l'IBEX 35? Llavors per què parles de titella?
I quan diuen si el Quim Torra serà el president de tots els catalans, també es preguntaven si el senyor Rajoy és el president de tots els espanyols o el senyor Trump, el Donald Trump, també és el president dels americans o només de la meitat, més o menys,
sí,
aproximadament.
Perquè, vau veure que va venir el Robert De Niro a Barcelona?
Sí, sí.
Va estar molt bé el que va dir, eh?
Sí,
que li havien explicat així per sobre, no? I llavors li van dir, si em voleu preguntar sobre el Trump...
Ja sabeu el que penso d'ell.
Ja sabeu el que penso.
Però de Catalunya la veritat és que no ho conec,
no.
I jo sóc actor, i perdoneu, però
és
jo no
sóc
actor.
És
lògic. Per respondre moltes.
És lògic.
Sí, sí, sí.
Vinga, doncs anem cap a... Casa Podemos.
Casa Podemos, bueno.
És veritat que està embarassada la noia?
No. Sí, és
de bessons, bessons.
De fet,
si han publicat, a les xarxes corren fins i tot les ecografies.
Sí, ostres, sí. Mare meva, ja és el colmo. Sí.
Això no té límit.
Això ja no té límit.
Això no té límit.
Vinga, anem a refrescar una mica el tema. De què va el tema? Va.
Bueno, que s'han comprat un xalet a 50 o 60 quilòmetres de Madrid.
Pablo Iglesias i Irene Montero.
Comprar un xalet parella amb una hipoteca vol dir que fas números i a lo millor et surt més barat pagar la hipoteca, encara que estiguis amb la corda al coll 30 anys,
sí,
que no pagar lloguer, perquè en algun lloc has de viure.
Clar, clar.
Una hipoteca de 1.600 euros, no?, al mes.
Sí, bueno, la casa val 600.000 euros, 600.000 euros. Però és que això... És
on està la polèmica?
Jo dic jo, on està la polèmica? On està la... Perquè
ells van criticar quan es va comprar l'altre.
Sí, però si ell hagués comprat un pis al carrer Serrano de Madrid, li hauria costat molt més, no?
No ho sé.
Sí, 600, un pis a Barcelona, quan val?
No,
una mica així a l'Eixample, 600.000. El que passa que aquest senyor, bueno, és igual que Barcelona o Roda, no és igual comprar-se un pis. Si aquest senyor hagués sigut de Barcelona i hagués comprat un pis a Roda, potser li hagués costat igual una casa d'aquestes amb piscina igual que una casa a l'Eixample.
Doncs que...
Per tant, jo no sé on està el problema.
Jo us diria que
no, però
pagar...
el problema que diuen és la incoherència que tenen.
Sí.
Clar.
Bueno, aquí està el tema.
Bueno, perquè s'han publicat fotos que sembla aquella casa sembla Miami, amb una piscina que...
I també perquè havia criticat ella el senyor Rivera.
Sí.
Home, recordem que era sempre ella anticasta. Bueno, clar, que sí, la casta, la casta, la casta. Ah,
ja però algun lloc ha de viure.
Clar, a veure.
A veure, tornem a lo mateix. Aquest senyor...
D'acord que tothom és lliure, evidentment, de sí. comprar-se el que vulgui clar. Amb els seus diners.
Aquest senyor d'entrada...
Aquí no podem, això, no podem...
I si hipoteca, doncs com tots,
criticar
no?
de cap manera. Clar. I si té dret a hipotecar-se no. i tot el que tu vulguis. Clar. Ara, jo crec que en política, igual que la vida, però en política has de tenir una coherència clar. Al 100% i transparent. Sí.
Però no sé on està la falta de però, coherència. Però, a veure... Home, perquè...
home...
Compres no. aquesta casa...
Tu saps amb... d'on ve Pablo Iglesias? Recordem l'origen.
Sí.
D'on va néixer? On va néixer Pablo Iglesias?
No sé, ens explica...
Tot el rotllo dels moviments del 15M i tot això era
ah,
ell.
Ah, bueno, sí.
Ah,
bueno,
sí. Sense samarreta. Vull dir, sí. veure...
Bueno, però aquest quina... senyor és professor...
Sí, sí, d'acord.
...a la universitat i té un sou bueno, oficial,
eh? Jo estic amb la Sònia, defensava unes idees... I, clar.
Però està sent coherent, en absolut.
Comprar-se
aquesta
casa...
Repeteixo que estic d'acord en que tothom es compri el que vulgui.
Clar.
Però també estic d'acord que en política un ha de ser coherent.
Clar. Sí, Sònia, però ha fet una mostra de coherència. Jo estic totalment en desacord amb ell. Però ha donat una mostra de coherència absoluta, que és posar el càrrec
sí, sí.
a la disposició del partit.
Home, és que suposo
perquè
que no...
es manifestin els electors.
Suposo que no es pensava que es liaria aquest pollastre, que s'ha liat.
No, és que una vegada més... el poder de les xarxes i la manipulació de les notícies.
Sí.
Aquesta notícia no li ha d'importar a ningú. El que faci algú amb els seus diners no li ha d'importar a ningú. Si aquest senyor no pot pagar l'hipoteca perquè surt disparat de la política, el banc l'embargarà i es quedarà sense casa.
Exactament.
Per tant, és un assumpte privat. Per què s'ha esbombat?
És que jo per fer crec mal. Que jo aquesta falta de coherència que dieu, no, jo no la veig.
Jo no la veig, tampoc.
A veure, vol dir, comprar-se aquesta casa vol dir entrar dintre la casta que ell atacava?
Home, jo crec que sí.
No, jo crec que no.
Que com la pagarà, això? Doncs
pues amb una hipoteca 30 anys.
El que es queixava de les hipoteques? El que era antisistema? Bueno, anticapitalista?
Bueno, però,
perdoneu,
a veure...
Perdoneu, no, però no. Ell, jo no ho veig així com vosaltres.
Ell es posa en mans dels bancs durant 30 anys.
Sí, sí.
Noi,
escolta, amb tot el que això significa,
el que
eh?
Acaba de dir l'Antoni ara mateix, si ell surt disparat de la política i ha d'anar a treballar en un no, altre lloc, haurà de pagar aquesta hipoteca i si no la paga, l'embargaran. Bueno, és ell el que es fica en aquest
clar,
sistema.
Naturalment.
Però, bueno, això no va en contra de... Jo què sé.
Quants casos hem vist de gent que es compra una vivenda per sobre de les seves possibilitats
no
i quan els hi ha fallat el sistema?
No estic dient això, no estic dient això.
No està dient això,
és que no em voleu entendre, que a mi m'és igual que es compri la casa al Pablo
Iglesias. Però a qui li importa d'on viu el senyor Pablo Iglesias? Sí. Si és el seu domicili
veure,
privat?
Exactament, això és el primer. Però estem parlant d'una persona pública, d'un polític.
Exactament.
Que ja sabeu que tots els polítics se'ls mira amb lupa.
Amb lupa. Sí.
Però llavors què ha de viure? Si a un barri de xavales?
Si ell predicava doncs això en contra dels bancs, en contra del capitalisme, etcètera, etcètera, etcètera. I de fet, actuava en coherència això, doncs això, el que ha fet ara de comprar-se aquest xalet, doncs no és coherent amb les seves idees. Ja està, només dic això.
No, és bastant insensat, perquè...
Però que repeteixo, que a mi personalment em sembla molt bé que es compri la casa.
Clar. Mira, només
i la piscina que té, que és fabulosa. Molt
en,
bé.
En plan maldat...
No, fabulosa no, normal. Sí. El que passa que hi ha unes fotos espectaculars.
Home, jo, perdona, li faig fotos al meu pis i no surt.
No, però...
La casa meva de roda ben fotografiada
veure,
queda de meravella.
Les fotos estan tretes d'Idealista, que és un portal que es dedica a vendre xalets i sí. pisos. I les fotos allà semblen Miami. I després sí. vas, ho veus allà clar. I no és tant... Sí. Segons com està fet una foto, si poses unes flors davant i tal, igual, i ho fas a la primavera i fas un dia que fa sol i no sé què, doncs la casa sembla el palau de...
I a mi, perdona, Sònia, però vosaltres que sou dones teniu més coneixement del tema, però quan tu et compres una casa, la majoria de coses les d'anar posant tu sobre la marxa.
Sí.
I per les fotografies que es veuen, aquesta casa està perfectament decorada, arreglada fins a l'últim quadre, el seu raconet. Igual no és la casa que s'ha comprat.
Segurament. Per això et dic que està en un portal de venda de pisos.
Clar, és que clar. La casa està totalment acabada, diguéssim, com si fessin anys que vivien allà.
Yeah.
Però bueno, jo només em ficaria... Jo no em ficaria en que si és una casa molt espectacular o tal. Jo diria, escolta, quant val aquesta casa? 600.000 euros? Doncs bueno, aquí és el que podem entrar si vols a criticar. 600.000 euros? No sé. Si això és molt o és poc, o és comunista, o és capitalista, o és anticapitalista...
No, però saps quin és el perill?
600.000 euros. Critiquem això? que s'ha gastat 600.000 euros en una casa, bueno...
Mira, el perill... El perill...
Bueno, no se'ls ha gastat. Està hipotecat,
està hipotecat,
no?
Clar.
El perill de la guerra bruta que hi ha aquest país seria, per exemple, tu imagina't que l'entitat bancària, això és una imaginació, eh? L'entitat bancària que li ha donat l'hipoteca un dia decideixi per donar-li dos o tres quotes. Immediatament ho filtra a qualsevol d'aquests diaris digitals clar. Que li han perdonat dos o tres quotes i aquest senyor ja s'ha de retirar de la política.
Clar.
I com que la guerra bruta existeix, vull dir, s'ha posat en mans de la casta que hi volia combatre.
Ell va fer un aquest comunicat, va fer un comunicat i va explicar tot això, i ho va explicar d'una manera bastant coherent, i jo vaig estar llegint i dic, home, bueno, doncs no. De fet, ells tenen una hipoteca, em sembla, d'uns 3.000 euros cada mes, i compten amb el sou de tots dos dintre del partit. Va dir, jo guanyo tant al partit, tinc de donar no sé quan al partit, i ho donaré, i amb el sou que tenim. Sí. Però clar, ells saben que la política no és per tota la vida, no. I saben que 30 anys a la política difícilment hi serà. Per tant, ells deu comptar que a partir de que ell surti de la política ja es buscaran la vida per poder acabar de pagar aquesta hipoteca, no?
Clar. Sempre pot encertar una loteria primitiva.
Ah. Per exemple.
Sí, bueno, sí. Si treballen tots dos...
Sí, sí. Home,
sempre que Venezuela ja no està en condicions de pagar res, eh?
Mm. Mare meva.
Doncs bé, sigui com sigui, ha generat polèmica.
Ha generat polèmica,
ha generat polèmica doncs, sí.
En parlem nosaltres.
No, sí, i sobretot sí. Que es busca tot, eh? Vull dir que remenen la vida privada i...
De tot.
El problema és que ara les coses se saben. En 5 minuts ja ho sabem tots, tot. Així és que no sé si això és el problema o és l'avantatge, no ho sé.
Vinga, va, anem de boda.
Anem de boda.
La boda real.
La boda de l'any.
Va, ara deixarem parlar una mica la Lourdes, no, que no ha parlat gaire.
No, no puc parlar perquè no... Jo he estat desconnectada, no sé res.
Sí, jo també he estat dos dies desconnectat no i no sé...
No.
Bueno,
ni doncs, m'he comprat la revista ni res. Vull dir, cansat... Sònia, explica'ns alguna
cosa. S'ha casat el fill petit.
Amb una
fill
noia
petit
que també va aixecar polèmica i ara ja...
Una noia que va...
No, però està molt ben acceptada, no?
Ara sí, però al començament no.
Ah, no?
No, al començament no.
No, l'únic comentari que deien és si avui el fill del Charles... s'ha pogut casar amb una noia divorciada,
sí.
És una llàstima que en el seu moment el Charles s'hagués pogut casar amb una dona divorciada com era Camilla sí, Parkes Bowl
sí.
I segurament la història hagués donat una altra volta.
Sí, sí.
Bueno. I l'oncle avi del Charles, l'Eduard VI va ser?
No sé,
sí, és el que es va casar amb la divorciada
amb
americana.
Amb la Windsor, no?
No? Sí, amb Mrs. Simpson.
Sí.
El que passa és que aquella època aquest rei era filonazi i aleshores no va agradar, sobretot Winston Churchill sí. Va ser el que el va posar a la picota. I va haver d'abdicar, el rei d'Anglaterra va haver d'abdicar a deixar-li el tro al germà.
Però jo vaig veure...
Però es va casar amb una dona divorciada.
Jo l'únic que puc parlar és que vaig veure una sèrie que vam fer, no? I llavors ella, com que és mulata, sí. Però no és ni molt blanca ni molt negra, i ella li explica a ell que el seu fallo a la vida és aquest. No, no pot fer... Ell és artista, és actriu.
Sí.
No pot fer de blanca ni pot fer de negra perquè és...
Bueno, no pot fer el paper de...
En una festa li diuen a ell, als seus amics, això al començament, et parlo, que no ve, no està ella, i li diuen, bueno, tu pots anar amb qui vulguis, vale? Volguem dir, pots anar amb qui vulguis, sigui mulata, sigui tal, però no per ser la teva dona, vale? I ella agafa i la va buscar i la presenta ja en societat. Mm-hmm. Vull dir que al principi ha tingut problemes, sí.
Els científics diuen que a finals del segle XXI tota la gent tindrem aquest color així de cafè amb llet, perquè amb la barreja de les races la gent doncs es anirà barrejant i al final acabarem tots tenint aquesta única...
D'aquest casament, jo he de confessar que a mi m'encanta l'etiqueta anglesa, tots aquests, com fan, com organitzen els funerals, els casaments i aquestes coses.
El protocol,
sí, m'encanta molt. Hi ha un comentari perquè es veu que s'han saltat diverses vegades el protocol, precisament per acoplar una americana... un casament interracial, deien, sense que passés res. Llavors, coses tan peregrines com que davant de la reina d'Anglaterra hi havia una cadira buida... I ja especulaven que si era la cadira de Lady Di, que si patava, deia, no, és que davant de la reina no pot haver ningú,
clar.
Perquè no li dongui l'esquena a la reina d'Anglaterra. No pot haver ningú assentat. I després un altre comentari que es va sentir, diu que avui el protocol de la cort espanyola, perquè el rei d'Espanya es va casar amb una dona divorciada, sí. També, però que el protocol que hi ha avui a la cort espanyola és més rígid que el que hi ha Allà. A la tradicional, rígida, cort anglesa.
Però hi van anar els Reis?
No.
No, no estaven obligats a anar-hi.
Vale.
Perquè no és l'hereu.
El casament menor, el
Harry,
sí.
No estaven obligats a anar-hi. Ara, els van convidar o no?
Ah, és que això, clar.
No, però pregunto, penso una cosa, el que per nosaltres és una...
No hi ha molt bona relació.
Abans hi havia molt
bona
relació. Doña
Letícia amb la realesa europea no hi ha bona relació. No.
Perquè abans hi havia la Lady Di... Tenia molt bona relació amb els Reis d'Espanya.
Amb els Reis d'Espanya, sí. D'abans.
D'abans, sí.
El d'ara és una altra història, eh?
Sí, sí, sí.
Que la gent urbana la reina és malèvola, eh?
Jo penso que les relacions actuals no són iguals que abans, eh? No, perquè el rei d'abans, tot i que era un rei, era un borbó i era tot el que vulgueu, però era más campechano, bueno, no?
Sí,
que
deien... perquè ells havien anat a Mallorca...
Serà campechano, però jo recordo els oients que quan va començar la lluna de mel de Charles i Lady Di, el primer que van fer va ser una escala a Gibraltar que va posar dels nervis al Ministeri d'Assumptes Exteriors.
Sí, i tant, sí.
I que, mentre existeixi Gibraltar, les relacions entre dues famílies, la Windsor i la Bourbon, no han de ser bones. No han de ser bones, no poden ser bones.
En tot cas, no hi va anar ningú de la Casa Reial Espanyola.
No.
El pare de la núvia tampoc hi va anar.
No.
Ah, no?
No, home, no.
No va anar.
Per què?
Perquè havia venut unes fotos d'ella, no? Alguna cosa així.
Ah, es veu que estava avergonyit d'anar-hi.
Home, no, no tenen molt bon rotllo, la família.
Pensa que, segons el protocol, ella hauria de seure al costat de la reina d'Anglaterra. Clar, i seure al costat d'aquesta senyora causa respecte. Ja no saps com agafar els coberts per menjar.
La veritat és que el pare no el van convidar.
Vale.
Jo crec que els protocols han canviat molt, perquè quan la Lady Di va tenir aquella espècie de diguem-ne què, prometatge, o no sé com es diu això, amb el faiet aquell, el musulman, es va fer mans i mànegues per amagar-ho, per eliminar-ho...
Però ja estava divorciada,
Ja estava divorciada, clar. Però això, bueno, hauria sigut un escàndol, fins i tot...
Es parla de que
la monarquia va fer alguna cosa per la mort.
No, el que passa és que hem de ser clars, la monarquia avui és un anacronisme, però mentre que aquí a Espanya la monarquia està donant molt que parlar, desgraciadament, últimament, Anglaterra és un negoci, perquè la quantitat de gent que ha anat a aquest casament, les televisions retransmetent-lo, la venda de souvenirs i tot el que vulguis, ells s'han rellençat en ple Brexit, Anglaterra s'ha pogut rellençar el turisme a la Gran Bretanya.
Clar.
Vull dir, són dues formes de veure-ho. Una, els anglesos són tremendament pràctics i treuen punta tot, i aquí encara corre Don Quijote de la Mancha.
La monarquia a Anglaterra és tot un
espectacle.
La monarquia a Anglaterra és tot un espectacle.
Naturalment.
Dius tu, va molt bé pel turisme i tot, perquè bueno, van a veure el palau de Buckingham.
Aquest era Windsor, però és igual, vull dir...
Sí, aquí va ser Windsor, que és la casa dels caps de setmana. La seva caseta de caps de setmana és el palau de Windsor, allà al Tàmesis. Ho conec.
Jo espero que triguem molt en veure aquest
espectacle.
Però,
per exemple, hi ha països que hi ha monarquies, com, per exemple, de Suècia, que l'altre dia en parlava un amic meu que viu allà, que no hi ha ningú que el vulgui, el rei, a Suècia, però és un rei que ni se sent a parlar d'ell, ni pinxa, ni corta, ni influeix en res amb la política, per tant, com que tampoc fa massa nosa, mira, la gent ho deixa. No. Però és que aquí el problema és aquests discursos que ha fet el rei, doncs, posant-se una mica de banda del Partit Popular, no?
Bueno, però jo una altra cosa, observeu, perquè això no s'improvisa, la gent que estava veient el casament, els estimava, els nuvis.
Sí,
això no es fingeix. Les rialles, la cara de la gent, les banderetes i tot, ningú l'obliga, ni menys a Anglaterra. La gent estima la família real.
Clar.
I la respecta.
I aquesta noia es veu que se'ls ha guanyat.
I aquí el rei emèrito li va dir una vegada al seu fill que la monarquia te l'has de guanyar dia a dia.
Clar.
Vull dir, si no tens la popularitat, no pots ser rei.
Ell
sabia que era rei.
Jo veig una sèrie a Movistar que es diu Els Windsor i és fantàstica. O sigui, jo crec que això seria impensable aquí. Es deixen... I ara entret ella, clar, entret la noia, no? L'artista, però vull dir que es deixen el Carles, la Camila, tots. Però és fantàstica, com es... Com
és una sèrie d'humor, igual que Polònia, per exemple, però de la Casa Real anglesa.
Camila...
I surten tots, i bueno, és per partir-se
de
riure.
És per partir-se de riure, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Jo suposo que ells ho deuen saber, clar, però és que és algo, vull dir, l'Eduardo...
No, sí, el Charles s'imita a si mateix, es
però
veu.
Però és que és boníssim, perquè l'actor és que és boníssim. I jo dic, mare meva, si això ho fessin aquí, no? Vull dir, sí que van fer La Família Irreal, però no sé si...
Sí, una mica de l'estil de La Família Irreal.
Ara no crec que... No crec, eh?
No.
Que ho deixéssim fer. Ara no crec que...
Vinga, anem a canviar.
No fa gaire que es va fer, tampoc. Tampoc sí, no fa també. Tant, eh?
Anem a canviar de tema, perquè, com bé sabeu, hi va haver a Cuba un accident d'aviació.
Sí.
Sí.
On van sobreviure tres persones, tres dones. I, doncs, torna a posar doncs, una mica així sobre la taula, no?, la seguretat.
La seguretat dels avions, vols, sí. Eh? Desgraciadament...
I que era vell, no? Devia ser vell, sí. Aquest.
Aquest avió era molt vell, sí. I a Cuba és un país que falta manteniment perquè no hi ha ni recanvis. I la companyia mexicana que va llogar el vol, doncs... ara, a veure si se saben algun dia les causes.
Mare meva.
Però tot té pinta que és una fallada mecànica que l'avió es va desplomar després d'aterrar. Però, bueno, clar, resulta que 90-92 oficials de l'exèrcit espanyol van morir similarment amb l'accident del IAC.
El IAC, sí. Sí,
vull dir, i molts avions dels que volen, no sabem si estan en bones condicions o no.
Clar.
I si els pilots estan en bones condicions físiques i mentals per volar. L'accident de la Germanwings sempre serà una incògnita.
Bueno, deien que era ell, no?, el que li va
passar. Bueno, aquí va ser un falló, un problema humà. De
no,
fet...
no ho sabrem mai,
no
sabrem Octavi.
Mai,
no s'ha sapigut mai què deien les caixes negres.
Sí, aquí s'ho va carregar el pilot i ja està.
S'ho va carregar el copilot.
De fet, Cuba sempre ha tingut molt mala fama amb el tema del manteniment. Jo me'n recordo quan treballava, cap als anys 70, 80, tot això, que els avions de la Cubana d'Aviació eren avions russos retirats. Els Tupolevs i els Ilusins que a Rússia ja els anaven a llançar per vells són els que passaven a la Cubana d'Aviació i aquests són els que feien servir. I fins i tot aquí el vol que anava de Madrid a l'Havana era un Tupolev d'aquests russos que, bueno, hi havia gent que no les tenien totes perquè es veu que allò vibrava tot. A més, havien de fer escala al Canadà, havien de fer de Madrid a
Bueno, això,
això... havien de fer escala al Canadà.
No, això és
per
obligatori.
Recostar, perquè... No, perquè
no, és obligatori perquè els americans, els avions que van a Cuba,
sí.
No els hi donen passadís aeri i han d'agafar la ruta internacional, que és des de Madrid. Pugen fins a Gander, al Canadà, llavors baixen paral·lel a la costa americana, que és el passadís internacional, fins a l'alçada de la Dominicana,
exactament.
I giren. Jo he anat també a Europa, un vol de cubana, flatat per Europa, sí. I el vol a l'Havana va durar quasi 12 hores.
És que és això...
I el de tornada en dura 6.
Això és el que jo anava a dir. Perquè no, eren avions molt vells que no tenien prou autonomia com per arribar directament, també,
sí,
no?
Sí, això sí.
Si haguessin tingut prou autonomia, doncs no calia anar al Canadà a repostar
sí,
a mig camí.
La ruta obligatòriament passa per Canadà.
Has d'anar
a
mig camí a repostar, home, escolta, i això no parlem de fa gaires anys. Sí.
I quantes persones han mort, Sònia?
100 i pico que anàvem.
Em sembla que hi ha dos o tres supervivents, no?
Tres
supervivents
no,
que...
El problema és que, si mireu els aeroports o heu agafat vols últimament, a mi em fa por, perquè t'arriba l'avió, ara vaig vindre de Mallorca fa un mes escassament, arriba l'avió i veus que els passatgers passen per un finger i pel finger del costat ja estàs embarcant. I entres a l'avió i encara estan netejant els seients.
Sí, sí.
Que no hi ha gaires desperdicis perquè hi ha tampoc servei a bord, que no hi ha desperdicis. No, però vull dir que...
Però passen a vendre,
Sí,
passen
sí.
A vendre.
Vull dir, ni revisar l'avió ni gaites. Vull dir, mentre tu busques el seient, la senyora que neteja el...
Això sembla cine, tu, sí, quan
sí,
vas
sí.
A...
No, però escolta'm, en 20 minuts...
les crispetes.
En 20 minuts ha baixat el passatge i l'ha encarregat i l'avió ja se'n va.
Sí.
Llavors, clar, dius, mare meva. I això passa a l'aeroport del Prat, passarà el de Reus...
Diu, si no tenen temps de netejar, tenen temps de mirar els motors o d'engreixar-los o alguna cosa, no
sí,
sé.
Sí,
sí, que dius, ostres, vale.
Bueno, en fi, mira, un record per les pobres víctimes.
I tan pobres.
Doncs sí.
I sobretot creuem els dits perquè no es passi una cosa similar.
Doncs vinga, que tenim molt poquets minuts, però anem a parlar d'altres temes, Lourdes.
Bueno, mira, jo vull parlar d'una... Construeixen habitacions d'hotel a sota el mar. és el Conrad Maldives Rangan Island, propietat de l'empresa hotelera Hilton. Ha anunciat que crearà la primera habitació submarina del món. Ah. Els seus promotors esperen que l'estància en la que han invertit 15 milions d'euros estigui acabada a finals d'aquest any. Uf. Es diu, bueno, ells li diuen allà Temaraka Coral. Amb la llengua local de les Maldives, és el nom de l'àmplia suite de dues plantes que podrà albergar fins a 9 visitants a sota el mar. Una passada.
Jo no sé si m'adormiria veient allà l'habitació, o el vidre de l'habitació, un tauró que obre la boca. No sé si m'adormiria.
Ha de ser molt maco, eh?
Ha de ser maco passar un rato, però passar tota una nit, no sé si aguantaria.
Millor sí, mira, vés a saber.
Bueno, hi ha gent que paga fortunes per sortir amb la Virgen, aquesta càpsula que ha de fer la volta a la Terra.
Clar, pot ser.
També és una cosa...
Home, no sé, ha de ser una experiència superguapa.
Ha de ser una experiència superior, sí.
Sí.
No? Sí, va, sí. La Sònia no està molt convençuda.
Ai, no sé, jo això de sota l'aigua, no, què vol que digui?
No fa gràcia, no?
I hi ha gent que sap com gastar els diners que té.
També és veritat. Vinga, va, Octavi.
No, jo volia parlar d'un referèndum, ara que estem acostumats a referèndum, que s'ha de fer a l'Ametlla del Vallès. Resulta que l'any passat es van presentar unes senyores a la piscina municipal i anaven amb topless, sense la part de dalt del biquini, no? I llavors hi van haver una sèrie de discussions, va venir la policia municipal i tal, i l'Ajuntament va decidir que, bueno, que finalment es faria un referèndum. Va passar l'estiu, ningú més se'n recordava del referèndum, i ara que torna a venir la temporada de piscina, s'ha revifat la polèmica, no? I ara, doncs, finalment, l'Ajuntament està obligat a fer aquest referèndum que havíem anunciat, bueno. I veurem si qui hi ha més partidaris de que les dones puguin anar amb topless a la piscina municipal o n'hi ha menys. Així és que estarem al tanto i mirarem de donar compte als nostres oients del resultat que ha sortit.
Molt bé, molt bé. Vinga, Antoni, que tens res, mig minut.
No, simplement que la ciència mèdica ja s'ha pres en sèrio les declaracions de les persones que han tingut un infart i han, diguéssim, tornat a la vida i expliquen l'experiència que han vist una llum, el túnel i tal. Llavors, la primera vegada que sèriament a la revista Lancet s'ha publicat un article recollint el tractament estadístic de les persones que els hi ha passat això entre els que han tornat a la vida, no? I passa com els miracles. Han fet una mostra de 300 i pico de persones, de les que 60 expliquen aquesta experiència. Llavors... existeix o no existeix aquesta visió del tubo i de l'altra dimensió de la que tornes?
Clar. Ens quedem amb les
tot
ganes de saber.
Però per primera vegada s'ha publicat.
Tornem dilluns.
Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu.